L'exili republicà a França va viure un dels moments més foscos amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial. El juny de 1940, els nazis envaeixen França després d'un mes i mig de combats. L'entrada de les tropes de Hitler al país serà funesta pels milers de republicans i republicanes a l'exili. Les tropes nazis van perseguir espanyols a l'exili i els van deportar a camps de concentració on els van esclavitzar. Molts d'ells moriran a causa del cansament, les malalties, la desnutrició o els maltractaments als que seran sotmesos. Altres seran eliminats quan els nazis considerin que no són útils per al règim. Homes, dones i criatures viuran l'horror dels camps de concentració i la deshumanització, però en allò que va ser un infern a la Terra hi va brillar una llum de solidaritat i esperança. El paper dels republicans espanyols i catalans serà clau per jutjar les atrocitats comeses pels nazis als camps d'extermini, però també estarà mancada de reconeixement durant molts anys. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
Miralls de Memòria. Capítol 7. Resistir a la mort. La deportació a camps nazis.
La victòria nazi davant l'exèrcit francès va deixar el país dividit en dos. Una part, la França ocupada, estarà sota control directe dels alemanys. L'altra, governada pel mariscal Pétain des de la ciutat de Vichy. Aquest serà un règim aliat al nazisme i amb idees feixistes que, sota el nom de Zona Lliure, actuarà com a govern titella de Hitler. És agost de 1940. Els soldats alemanys arriben a Angulema, una població al sud-oest de França, on hi viuen unes 40.000 persones, a només 20 quilòmetres de la Zona Lliure. A les afores de la ciutat hi ha el camp de Les Alliers, on hi ha internats centenars de republicans espanyols. L'arribada de tropes nazis és un cop brutal per a aquelles persones que han sobreviscut la guerra fugint lluny de casa sense possibilitats de tornar. De sobte, aquells alemanys dels quals n'han sentit coses terribles són davant seu, mirant-los als ulls amb menyspreu. Els nazis els duen a una estació i els obliguen a pujar a un tren de bestiar. Tanquen les portes i la locomotora arrenca. 927 persones s'amunteguen dins d'aquells vagons sense seients. No saben on van ni quan durarà el viatge. Alguns creuen que els desallotgen cap a la Zona Lliure, altres que tornaran a Espanya. Ningú no s'espera el destí real.
Nos dijeron que subimos al tren para venir a España. Era de carga. Y recuerdo que la única ventana que había los vagones era el rectangular. Y cuando el tren pues arrancó, la iba a cortar, se asomaba pues por la ventana. Entonces se dio cuenta de que este entraba en un país que no es España, porque todos los rótulos de las estaciones estaban pues en alemán.
Acabem d'escoltar José Quesada Herrerías. Al final de la Guerra Civil va fugir del Prat de Llobregat amb la seva família cap a l'exili. El 1940 els nazis el van ficar dins del comboi dels 927. Amb ell hi anaven els pares i els germans. També els acompanyava una altra família que havia fugit del Prat, els Cortés. Durant 4 dies van viatjar en aquell vagó, sense aigua ni menjar. Un viatge que, segons explica Joan Manel Calvo Gascón, president de l'Amical de Mauthausen, va ser molt dur.
Amb els trens de bestiar, amb unes condicions pèssimes de transport, i a més, a vegades, han de passar hores dins d'un túnel perquè estan també rebent bombardejos de l'aviació aliada. Per tant, un transport que es fa difícil.
Quan el tren per fi s'atura, les portes dels vagons s'obren. Són a una estació de tren plena de soldats de les SS, tropes nazis molt radicalitzades en les idees de Hitler. Els republicans poden llegir el nom de l'estació, Mauthausen.
No saben on són. Quan arriben a Mauthausen és que no coneixen el nom, no saben on són. Un nom raro. Allà separen famílies, homes i nois de més de 14 anys, els fan baixar del tren, els porten a Mauthausen i la resta de la família tornen enrere amb un recorregut infernal i són abandonats a la frontera d'Espanya.
En José Quesada tenia llavors 12 anys. El seu pare, Ciriaco, havia estat militant de la CNT durant la Guerra Civil. El seu germà gran, Fèlix, havia complert 14 anys, però era alt per la seva edat i semblava més gran. Les tropes nazis obliguen els homes i els joves a baixar del tren. A les dones, nenes i criatures les mantenien dins dels vagons. En José baixa amb el seu pare. Mentre la família mira de fer entendre que en Fèlix és jove per anar amb els adults, un oficial nazi agafa per les aixelles el José i el torna a pujar al tren amb les criatures. Aquella serà la darrera vegada que la família es torni a veure al complet.
Para el tren, abren las puertas, hacen bajar a los hombres. Y yo, pues, se me ocurrió bajar con mi padre. Entonces vino un oficial de la SS, no sé quién era, y llamó a un soldado. El soldado se cuadró y me salió a mí. Cogí los bajos y me volví al tren. Ese militar alemán iba separando a los hombres, unos a una parte, otros a otra parte.
Llavors, en José Quesada no ho sabia, però els nazis estaven separant la gent segons la seva capacitat de treballar. Homes sans i joves a una banda, ancians, malalts, ferits i discapacitats de l'altra. Els primers seran duts al camp de Mauthausen, on seran forçats a treballar pel Tercer Reich. Els altres seran assassinats poques hores després.
Van ser moltes les persones que van patir de primera mà l'estada a un camp de concentració, tot i que l'horror no començava en arribar al camp, sinó molt abans. Algunes ni tan sols arribaven. La seva ànima les abandonava de camí, alliberant-les del patiment que els esperava. Viatgem a través dels miralls de memòria per escoltar el neguit i el patiment que es va viure dins dels vagons de tren cap a Mauthausen.
On creus que ens porten?
No tinc ni idea. És el mateix que tu.
Pau, mira aquest noi. No fa gens de bona cara.
Ei, estàs bé? Què ha sigut això? Vine, sou aquí al nostre costat. Com et dius?
Sí, només estic marejat, gràcies. Em dic Joan.
Vol saire?
Millor?
Sí, tranquil, gràcies.
Ho pots dir si no estàs bé, eh? Jo tampoc ho estic.
Pau, prou.
No. És el quart dia que estem a aquest vagó. Som com 1.000 persones aquí dins. Mares, pares, avis, criatures i ferits. No sabem ni on anem. És agost. Fa calor.
Pau, va, la gent no vol sentir això.
No callaré. No hi ha espai. No tenim menjar ni aigua i faig les meves necessitats en un maleït cubell. De debò que esteu deixant que ens tractin així? No voleu tornar a casa?
És clar que volem tornar.
Té raó. Han passat 3 dies i res.
És hora de fer alguna cosa, no?
Què dieu? Esteu bojos. Per la vostra culpa ens mataran.
No sabem ni on estem.
Jo prefereixo morir intentant escapar-me que no fer res.
Tractem d'obrir la porta.
Ens mataran, pareu!
Hem arribat.
On estem?
Mauthausen.
El comboi dels 927 serà abandonat pels alemanys a Irun, a la frontera entre Espanya i França. El govern franquista se'n farà càrrec contra la seva voluntat, recloent les famílies exiliades en un edifici que té la funció de presó provisional. Però el règim no farà res per tornar els espanyols deportats. De fet, el govern franquista no reconeix els exiliats com a espanyols i això donarà el pretext als nazis per considerar-los apàtrides, és a dir, persones sense estat. Els nazis tenien obsessió per catalogar aquells que consideraven els seus enemics. Els jueus, per exemple, els identificaran amb una estrella de David groga cosida a les vestidures. Els espanyols ho faran amb un triangle blau. Sobre això, l'Aitana, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat, té una pregunta.
Què significava el triangle blau que duien els republicans espanyols al braç als camps nazis?
El triangle blau és el que representa els apàtrides, que corresponen a poblacions que han sortit del seu país i que estan com a refugiats estrangers, en aquest cas, en el cas específic, de França. No hi ha un estat que els reconegui com a propis, però porten la S a dins. Per tant, són reconeguts com a espanyols. Clar que és la gran contradicció i és una característica única en el cas de la deportació als camps nazis, en el qual un col·lectiu té una identificació pròpia com a apàtrida i al mateix temps se'l reconeix com a espanyol. A veure, O se és espanyol o se és apàtrida.
L'arribada de catalans als camps nazis no va ser només a través dels camps de refugiats francesos. De fet, moltes de les persones deportades ho van fer a través dels anomenats stalags, camps de presoners de guerra alemanys. Molts republicans que s'havien enrolat en companyies de treballadors estrangeres franceses per fugir de la misèria i les males condicions dels camps de refugiats acabaran fets presoners pels nazis i seran deportats a Mauthausen. Altres seran activistes polítics que lluitaran contra el feixisme des de l'exili. Aquestes persones sovint seran perseguides per la policia secreta alemanya amb l'objectiu d'acabar amb tota la resistència política. Un dels personatges més insignes de la deportació és la Neus Català i Pallejà, una dona del Priorat que durant la guerra va enrolar-se al PSUC i va fer tasques sanitàries en una colònia on hi havia criatures refugiades, majoritàriament d'Astúries i Madrid. Amb la caiguda de Catalunya a mans franquistes, Català va creuar la frontera amb França amb 182 nens i nenes orfes, salvant-los de la brutalitat feixista. Ens ho explica l'Elisenda Balanguer Mercader, historiadora i biògrafa de Neus Català.
Segurament les autoritats franceses no van gosar a ella i a tants nens portar-los als camps de concentració d'Argelers. Ella aconsegueix que els nens siguin o adoptats per famílies belgues o repatriats amb les seves pròpies famílies, perquè si no el règim franquista ja enviava agents a buscar els nens per educar-los amb educació franquista. I llavors ella és quan s'implica allà a França amb la resistència, lògicament, perquè ella sabia que allò havia sigut només el preludi de la Segona Guerra Mundial.
Un cop a França, Català va treballar a la resistència contra els nazis, fins que va ser delatada. Els nazis la van deportar al camp de concentració per dones de Ravensbrück.
La Neus arriba a parar a Ravensbrück perquè feia la resistència, estava implicada amb el seu primer marit a la zona de la Dordonya i el Perigord. Ella i el seu marit el que feien era, a casa seva, era com un lloc de reunió i des d'allà era on es preparaven consignes, plans militars de sabotatge contra els nazis. I allà era una mica com el lloc de suport on alguna vegada s'allotjaven alguns guerrillers, alguns maquis. Hi ha un senyor que els delata per diners. Van arribar al poble, la Gestapo, la CSS, i els van detindre a ells dos, a la parella, i també uns guerrillers que en aquell moment, aquell dia, estaven allà amagats a casa seva.
Un destí molt semblant al que va viure una altra catalana, Mercedes Núñez Targa. Un delator va assenyalar aquesta dona comunista quan s'exiliava a França després d'haver escapat d'una presó franquista. Des de Carcassonne va ser deportada a Ravensbrück. Ens ho explica l'historiador Víctor Cabral Rodríguez.
La detenen per un xivatazo i la monten en un tren, en un vagó de cavalls, con moltes altres dones, en unes circumstàncies molt dures, amb poca llum i en unes condicions higièniques molt, molt deficients, i la porten directament cap a Ravensbrück.
L'arribada als camps de concentració va ser un dels moments més durs que van patir aquelles persones. Més de 7.000 espanyols passarien per l'horror dels camps d'extermini. La Neus Català sempre va recordar aquelles primeres hores com unes de les més difícils de la seva vida.
La Neus explicava doncs, que a l'entrar allà té molt record dels focus a l'entrar al camp, d'aquelles llums tan agressives, que això li van provocar fotofòbia, per això la Neus sempre anava amb aquelles ulleres negres, fosques, amb aquella muntura tan característica, perquè li molestava molt la llum. Recorda molt a l'arribar doncs, veure dones esquelètiques, o sigui, cadàvers, no? Que eren cadàvers, eren ulls de mortes ja quasi, no? Les que hi havia als barracons que estaven dedicats ja a l'aniquilació, els apels, les dones que es tiraven a les filferrades elèctriques, els gossos llop, els cops de fuet.
Els camps de concentració i extermini nazis tenien dues funcions bàsiques. D'una banda, obligar les persones tancades a treballar fins a la mort pels esforços de guerra alemanys, i de l'altra, exterminar aquells que consideraven inferiors o no aptes pel treball. La vida als camps de concentració no tenia valor. La mort era present a tots els racons. Ho era, a més, de les formes més cruels i sàdiques. El pare del José Quesada, Cidiaco, va salvar-se dues vegades d'entrar a les cambres de gas, però va presenciar innumerables mostres de crueltat contra els presoners a Mauthausen.
Lo que también hacían para eliminar la gente era en invierno, cuando hacía mucho frío, los levantaban de las camas, los sacaban afuera desnudos, se los ponían en fila y no podía moverte para nada. Y el padre de los Cortés, ahí murió, bueno, no pudo aguantar frío y ahí murió. No, los hijos estaban al lado de él y no podían tocarlo. Y cuando acabó una hora o X tiempo, venga, a los barracones. Y los que no tenían fuerza, ahí quedaban muertos. Los cogían y a los crematorios.
Infligir terror era una de les tècniques que feien servir els nazis per deshumanitzar els presoners. D'aquesta manera buscaven trencar l'esperit de supervivència, frustrar qualsevol esperança de sortir vius dels camps.
El tracte inhumà en totes les condicions, per qualsevol cosa i en qualsevol moment podia rebre una pallissa un cop. El desconeixement de les llengües que, llavors allò, no t'orientaves. Els crits permanents, el soroll permanent que hi havia en els camps de concentració. La manca d'alimentació, la manca de condicions sanitàries, l'hacinament que hi ha en els barracons. És a dir, tot està pensat per minvar la moral i per portar-te a la desaparició. Alguns no van suportar, es van suïcidar i molts van caure víctimes de pallisses, assassinats o malalties. Allà els supervivents que et comentaven i que han comentat sempre com la vida no tenia cap mena de valor, que el teu objectiu era continuar viu al vespre i que el dia següent t'aixecaves i a millor tenies mort al costat del company de la teva llitera.
La deshumanització als camps de concentració es posava en pràctica des del primer minut. Quan les persones entraven als camps, se les rapava, se les vestia amb un uniforme de ratlles i se les tatuava un número, una matrícula. Ja no tenien nom, ara eren només una xifra. La Judit, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda, té una pregunta sobre la supervivència als camps nazis.
Als camps de concentració s'havia de parlar alemany per entendre els soldats i evitar ser castigats o assassinats. Els refugiats espanyols sabien parlar-lo?
Els supervivents dels camps es repetien de memòria el seu número en alemany perquè era una forma de sobreviure. Si a tu et cridaven pel número i no l'identificaves, podria venir el capo, el presoner que estava al càrrec dels deportats, i et podia pallissar, perquè no havia estat àgils. Per tant, un sistema de resistència també era ensenyar als nous internats la seva numeració, la seva matrícula, identificar-la i saber-la pronunciar en alemany.
Una part de la resistència que van fer als camps va ser fer receptes de cuina, explicar-se coses les unes a les altres, fer poemes, fer cançons, cantar, però també hi havia les blokovas, que eren les jefes del barracó, que també eren presoneres, em sembla que eren poloneses, eren alemanes, algunes explicaven moltes de les coses que passaven.
Al camp de Mauthausen, els presoners estaven obligats a treballar extraient granit i transportant els pesats blocs des de la pedrera. Cada dia, els presoners carregaven les pedres i havien de pujar 186 esglaons fins a deixar la pesada càrrega al seu destí. Això ho repetien desenes de vegades al dia. Mal alimentats, sense maquinària ni ajut de cap mena. De fet, els soldats sovint empenyien els presoners per fer-los caure, per pura diversió. Moltes persones van morir d'esgotament. Aquelles escales es coneixen ara com les escales de la mort. Mentre els nazis anaven guanyant la Segona Guerra Mundial, la mortalitat als camps era molt elevada. En aquell moment hi havia molta mà d'obra esclava als camps i el Reich encara podia permetre's pagar els costos de la guerra amb empreses alemanyes. Segons va avançar la guerra i els nazis començaven a retrocedir, van necessitar més i més mà d'obra esclava per fabricar munició, roba per al front o material de construcció, i ja no els interessava tant matar els presoners. En aquest context, un petit grup de joves espanyols, el comando Post-Schachar, va aconseguir permís per sortir del camp a treballar. Primer ho feien sota la vigilància de soldats alemanys, però després anaven i tornaven sols. Francesc Boix, un presoner català que treballava al laboratori fotogràfic de Mauthausen retratant dia a dia al camp, va poder donar els negatius de les fotografies als joves espanyols que el van amagar al jardí d'una veïna del poble, Anna Pointer.
la crueltat i el dolor, l'extracció de la identitat i la vida, era el destí que els hi esperava a tots aquells que aconseguien arribar als camps nazis, establiment on la vida deixava de ser vida i on la necessitat de conservar-la va incentivar l'ingeni d'aquells empresonats per tal de denunciar el que patien allà dins.
Un altre cop, eh?
Què ha passat?
L'Asi ha hagut d'any.
Fes gest!
Heu fet la vostra feina, però sou molts. Ens sobren algunes persones. Ens han comentat que hi ha una persona que no para de queixar-se. Pau Sega, fes un pas endavant, Vite.
Pau, no!
Un plaer, Jacinto.
Pau!
No perdis la fe.
Digues! Què no et sembla bé? Digues! Què no et sembla bé?
He oblidat què vol dir ser humà.
Nein. Hem inventat una nova manera de ser-ho. Atega!
Cremarem a l'infern!
T'he dit atega!
Tots pagareu!
Stoppen! De peu! La gova, Vite. A la paret. Vols dir alguna última cosa?
Fill de puta! Cremaràs l'in...
Good. Ja veieu què passa si algú parla massa. Com jugar, Veit!
Segueix mirant endavant, Jacinto. Que no ens vegin parlar. Estàs bé? Sóc en Boix. I m'has d'ajudar. Aquest sobre és per l'Anna. Vine, segueix-me. Ara.
Ei, para. Ets boig o què?
No, i merda, jo... És que...
Escolta una cosa.
En aquest sobre hi ha fotografies del que està passant aquí. La gent ha de saber el que està passant. No poden quedar impunes aquests cabrons.
Qui ets?
Un fotògraf que fa la seva feina. Li has de donar avui... Has de portar aquesta peça a un soldat que es diu Arnold. Si et paren, digues que la necessiten urgentment. A la caserna hi haurà l'Anna. Dóna-li i vés en compte. Bona sort, Jacinto.
Molt bona sort, Boix.
M'envia de la Bert que li porti aquesta peça.
T'envia Boix?
Ets l'Anna?
Sí, l'Anna Punté. Dóna'm el sobre abans que ens vegi algú. Gràcies,
Jacinto. Sóc en Jacinto.
Gràcies, Jacinto. Moltes gràcies. Per fi la gent sabrà el que estan fent dins d'aquests camps.
Amb la derrota dels nazis a la Segona Guerra Mundial vindrà l'alliberament dels camps de concentració i extermini. Les SS s'encarregaran d'executar milers de persones fins a l'últim minut. Però la valentia i solidaritat de les persones resistents va ser clau per poder jutjar molts dels responsables nazis pels seus crims i atrocitats. La Martina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Stein de la Ricarda, té una pregunta sobre el paper de la societat alemanya en tots aquests crims.
La societat alemanya sabia el que passava als camps i ho acceptava?
Mai podem parlar del 100% de la població alemana, però sí que és cert que una gran part de la població alemana va recolzar les idees nacionalsocialistes. És a dir, no hem d'oblidar que Hitler va començar a governar a començaments del 1933 arrel d'unes eleccions democràtiques. Per tant, en una situació de crisi on Alemanya es pot considerar que va ser humiliada amb els acords del Tractat de Versalles, va crear aquest caldo de cultiu perquè aquests sectors estigmatitzats pels nazis, doncs una bona part de la població, també pogués creure aquesta criminalització, pogués creure aquesta culpabilització. Això va ser un procés que va ser de mica en mica, és a dir, d'avui per demà no van començar ni a tancar els enemics polítics ni a la població jueva, que en el cas de la població jueva o la població gitana o els altres col·lectius va ser un procés a partir del 1933 fins a la Segona Guerra Mundial i fins a l'any 43-44, quan ja es va veure que estaven perdent la guerra. Per tant, va ser un procés ben bé de 10-11 anys de grans campanyes i de portar a terme polítiques estatals en contra d'aquests col·lectius.
Les fotografies de Francesc Boix mostraran al món l'horror nazi i la capacitat per fer mal d'aquell règim feixista. Però aquest món també farà com qui no veu el que passava a Espanya. La sortida dels camps de concentració no serà la fi de l'exili per als republicans. La majoria tornaran a França i molts d'ells mai no tornaran a trepitjar Catalunya. Els que ho facin seran a les acaballes del règim franquista o amb el dictador ja mort. Espanya silenciarà el que va ocórrer als camps d'extermini i concentració durant molts anys i, de fet, entitats com l'Amical de Mauthausen, formada per supervivents espanyols, serà il·legal fins al 1978, gairebé 3 anys després de la mort de Franco. El govern espanyol no visitarà el principal camp de reclusió i assassinat d'espanyols, el de Mauthausen, fins al 2005. Al programa d'avui hem parlat amb Joan Manel Calvo Gascón, president de l'Amical de Mauthausen i altres camps i totes les víctimes del nazisme a Espanya, amb Elisenda Balanguer Mercader, historiadora experta en Neus Català, i amb Víctor Cabral Rodríguez, historiador expert en Mercedes Núñez Targa. Amb tots dos, hem visitat el refugi antiaeri sota l'església de Santa Maria d'Agramunt. Volem fer un agraïment a l'Ajuntament d'Agramunt per haver-nos convidat a enregistrar-hi aquesta entrevista. En aquest capítol de Miralls de Memòria també hem sentit les paraules de José Quesada Herrerías, fill i germà de supervivents de Mauthausen i testimoni en primera persona de la deportació nazi. Malauradament, el José ens va deixar abans de l'emissió d'aquest programa a l'edat de 95 anys. Volem enviar una càlida abraçada a la família. Els pròxims dos capítols posarem el focus en les dones al llarg de la història. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
Miralls de Memòria. Un podcast coproduït pel Prat Ràdio i La Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració d'Almudena Maluenda Bataller.